Montset Ràdio presenta Cinèfils en acció amb Laura Matallana, Sergio Montesinos i Joan Soler.
Molt bona nit a tots. Avui parlarem sobre l'elegància per excel·lència de Hollywood, l'actriu belga Audrey Hepburn. Si voleu saber tot sobre aquesta gran actriu, no us podeu perdre el programa d'avui. Comencem! El camí cap a Hollywood no és fàcil i Audrey és un exemple clar que reafirma aquest fet. Audrey Hepburn Ruston, aquest era el seu nom original, va néixer a un municipi de Brussel·les, Bèlgica, filla de pares aristòcrates. Va patir una joventut molt dura, ja que els seus pares eren simpatitzants dels partits nazis, amb el que ella mai s'ha identificat, i va destacar que era un fet que recordava com el moment més traumàtic de la seva vida. Però no només això, sinó que Audrey va patir en primera persona la Guerra Mundial, no és així, Sergio?
Doncs exacte, Laura. Audrey va patir la Segona Guerra Mundial, primer a Bèlgica i després a Holanda, d'on era la seva mare. Per evitar que tingués problemes, si es revelaven els seus orígens anglesos, la seva mare l'anomenava Eda van Heemstra, que era com ella es deia, i la va obligar a parlar holandès. Cal remarcar que parlava 6 idiomes, alemany, espanyol, anglès, francès, holandès i italià.
Els seus inicis són diferents del que nosaltres creiem, és a dir, no va començar com a actriu, no, Joan?
Ni molt menys, va començar estudiant dansa. És més, era el que es dedicava secretament als anys 40, tot i que els diners que guanyava no eren per ella, sinó que els donava a la resistència holandesa. No va deixar d'estudiar ni de practicar dansa, però la guerra va afectar la seva constitució i es va veure obligada a canviar de professió i es va decantar per l'actuació.
Amb el desembarcament de Normandia, les coses anaven empitjorant a Holanda. Els alemanys van confiscar, entre altres coses, els aliments dels holandesos i van morir moltes persones de fam. Audrey va haver de sobreviure com va poder davant aquesta situació. A més, va veure com molts dels seus familiars morien.
Va perdre el seu oncle i el seu cosí, que van morir afusellats per membres de la resistència davant seu. Un fet molt traumàtic, i a més, el seu germà Ian va ser capturat i va estar en un camp de concentració. La fam estava fent que Audrey cada cop estigués més dèbil i va patir molts problemes respiratoris i anèmia.
Audrey la podem comparar també amb Anna Frank, ja que les seves vides tenen certs paral·lelismes. Dos nenes que van patir una dura infància que no van poder gaudir com ho fem la majoria avui dia. Ella passava el temps dibuixant, era una forma d'evadir-se del món tan cruel que l'envoltava. S'entén que després de patir en la seva pròpia pell aquestes situacions, sempre estigués al costat d'UNICEF.
Com dèiem anteriorment, Audrey no va deixar de ballar i a l'acabar la guerra va prendre les classes de ballet a Amsterdam, primer amb Sonia Gaskell i al traslladar-se a Londres amb Maria Rambert, una important professora de dansa. Tenia totes les qualitats necessàries per convertir-se en una gran ballarina amb molt de futur, però finalment ho va haver de deixar ja que no tenia diners suficients i va començar a actuar, ja que estava millor pagat que no pas la dansa.
Quines van ser les seves primeres pel·lícules en les que va actuar? Com van ser els seus inicis?
Doncs la seva carrera com a actriu va començar amb el film educatiu holandès En Siete Lecciones. Després va fer musicals com High Button Shoes i Sous Picuante. Però la primera pel·lícula en la que va actuar va ser en One Wild Out, Young Wife's Tale, Lottery in Paradise, The Lavender Hill Move i A Monte Carlo Baby. En aquesta darrera va aconseguir el paper protagonista pel musical de Broadway, Gigi, on va guanyar el Theatre World Award. Audrey Hepburn ja començava a fer-se un lloc en el món de la interpretació.
Després d'aquestes interpretacions va arribar el primer paper d'importància, Secret People, on interpretava una ballarina professional. El 1953 va protagonitzar Vacaciones en Roma, el seu primer gran paper com a protagonista a Hollywood juntament amb l'actor Gregory Peck. Paper que en un principi no estava pensat que ella el protagonitzés.
Doncs sí, en un primer moment els productors volien a Elizabeth Taylor per al paper de protagonista, però el director William Wyler va quedar impressionat per la prova de càmera d'Audrey, en la qual es va deixar la càmera quieta, i se li va començar a realitzar una sèrie de preguntes a Audrey, que no sabia que la càmera estava gravant, i bueno, les seves respostes i sinceritat van demostrar el seu enorme talent, i Wyler no va dubtar a contractar-la.
Imagino que els oients ja coneixeran aquesta pel·lícula, però hi haurà altres que no sàpiguen de què va el seu argument. Explica'l una mica, sisplau.
Doncs Vacaciones en Roma explica la història de l'Anna, una jove princesa d'un petit país centreeuropeu que detesta les seves obligacions i desitja passar inadvertida. S'escapa del seu palau per visitar la ciutat de Roma d'incògnit. Allà coneix a Joe, un periodista nord-americà, que busca una exclusiva i fingeix desconèixer la seva veritable identitat. La parella viurà així unes jornades inolvidables.
La boca de la verdad. Según la leyenda, si un embustero mete ahí la mano, la boca se la morderá.
Oh, ¡qué terrorífico!
Atrévase a hacerlo.
Aquest paper, l'Audrey va guanyar el que seria el seu únic Oscar com a millor actriu. Després de Vacaciones en Roma, va treballar amb Humphrey Bogart i William Holden en la pel·lícula romàntica de Billy Wilder, Sabrina, el 1954. El seu paper de Sabrina li va valer la seva segona nominació consecutiva a l'Oscar, premi que finalment va anar a parar a les mans de Grace Kelly.
Aquesta que comentava, Sergio, sens dubte és la pel·lícula que va catapultar la seva carrera i va fer que es convertís en una estrella de Hollywood. Seria a partir d'aleshores que començarien a ploure-li els papers.
El 1957 va actuar en Una cara con Ángel. Com contaves, Joan, una de les seves pel·lícules favorites, a causa de que va aconseguir ballar amb Fred Astaire, un dels ballarins més influents del cinema. Aquesta la va seguir Històries d'una monja, un dels seus papers més dramàtics i atrevits. Audrey va rebre la seva tercera nominació als Oscar per aquest paper, tot i que va ser Simon Signoret qui va aconseguir el guardó en aquesta ocasió. Després d'aquesta arribaria la pel·lícula que tant t'agrada, Laura, Breakfast at Tiffany's, el 1961.
Em coneixes bé, Sergio. Sens dubte és el paper de la seva carrera amb el que aconseguiria un reconeixement enorme arreu del món, convertint-se en una de les millors actrius de Hollywood. No és el millor paper ni el més significatiu en quant a actuació, però sí és el més conegut. Anem a sentir el tràiler de Breakfast at Tiffany's i la comentem.
Won't you join me?
Yes, join Audrey Hepburn as you've never seen her before, kicking over the traces and bringing to life Truman Capote's Breakfast at Tiffany's.
I never could do that.
Audrey Hepburn as Holly Golightly, who typifies and glorifies the glamorous playmates of this dizzily spinning world as she and George Peppard breeze through the glitter and shimmer of New York as it has never been captured before.
Breakfast at Tiffany's és una comèdia de Blake Edwards. Es tracta d'una adaptació de la novel·la que porta el mateix nom, de Truman Capote. Ens pots parlar una mica sobre la banda sonora, Joan? Potser la més coneguda és Moon River, de Henry Mancini.
Doncs sí, com has dit, és Moon River, escrita per Henry Mancini i per Johnny Mercer a l'any 1961. El tema va jugar un paper molt important en el film, Desayuno con Diamantes, i la música va guanyar l'Oscar a la millor cançó, com també va guanyar un Grammy a l'any següent, el 1962. Aquest èxit va suposar la tornada a la fama de Mercer com a compositor, que ja va tenir èxit a mitjans dels anys 50. Originàriament, aquesta peça va ser escrita per adaptar-se a la tonalitat de la veu de l'actriu, que no era una gran promesa com a cantant, tot i que després de sentir-la podrem dir que ho fa perfectament. Moon River és introduït en el film en la seqüència que Hepburn canta amb la guitarra des de la finestra del seu apartament, i va haver-hi un gran rebombori arran de la decisió d'un executiu de la Paramount Pictures que va proposar suprimir aquesta escena després que hi hagués un gran èxit per part del públic a una vista prèvia que es va fer a San Francisco. Mancini i altres van descriure la reacció de Hepburn dient "Sobre el meu cadàver". L'àlbum de la banda sonora del film no conté aquesta cançó amb la seva versió original, tot i que es va gravar una versió per Mancini i el seu cor, que va ser un èxit molt popular en els anys 60.
Moon River, why?
in style someday. Old dream maker, you heartbreaker, wherever you're going, I'm going your way. To drifters off to see the world, there's such a lot of world to see. We're after the same rainbows and waiting round the bend, my huckleberry friend. River and me.
Tot i que segurament el seu argument serà conegut per la gran majoria d'oients, anem a fer un breu resum per a aquells que encara no l'hagin vist. Un jove escriptor mantingut per una dona d'avançada edat es trasllada a un bloc d'apartaments on coneixerà una peculiar veïna, la jove Holly, una aspirant actriu sense un rumb concret, boja, però que es conforma i se sent molt feliç mirant els diamants de l'aparador de Tiffany's. Quins premis va aconseguir amb aquest paper, Sergio?
Doncs l'Audrey va aconseguir una altra nominació a l'Òscar a la millor actriu i la cinta va ser guardonada amb els Òscars a millor banda sonora per la millor cançó Moon River, de la qual hem parlat fa un moment, i també va aconseguir un Grammy i un Golden Laurel.
També comentar algunes curiositats d'aquest film que no us deixaran indiferent. El personatge de Holly, segons l'escriptor Truman Capote, està inspirat en l'actriu Carol Grace. En ella podem veure l'aristòcrata espanyol José Luis de Villalonga interpretant el paper de brasiler milionari José da Silva Pereira, amb el que Holly arriba a estar promesa. Un altre fet a destacar és que la pel·lícula estava pensada que fos protagonitzada per Marilyn Monroe, que era el desig de Truman Capote, però el director va preferir donar-li el paper a Audrey. Marilyn Monroe deia que no el volia perquè estava cansat d'interpretar a noies ingènues.
Però l'actor principal tampoc estava pensat que fos George Pepper, no?
Doncs no, el paper li va arribar doncs, a rebot, ja que per incompatibilitats de dies, dates, Steve McQueen el va rebutjar, ja que tenia altres compromisos. Més dades. En la novel·la original, Holly era bisexual, però a l'entrar en la producció, Audrey Hepburn va considerar que era millor que fos heterosexual. La botiga Tiffany's va haver d'obrir les seves portes en diumenge perquè es poguessin realitzar les escenes de la pel·lícula.
Quants diners va aconseguir pel seu paper?
Doncs ni més ni menys que $750,000, convertint-se així en la segona actriu millor pagada de l'època després d'Elizabeth Taylor.
Bueno, com la gran majoria de pel·lícules, Breakfast at Tiffany's també té alguns errors visibles. Quins són els més destacats, Joan?
Sí, no són molts, però sí que hi ha. A l'escena del comiat, a l'estació dels autobusos, en el pla contra pla, el cigarret que porta la mà va canviar inexplicablement de mà. I la continuïtat de les expressions de la cara en la conversa tampoc és que tingui molt de sentit. Després, en una escena on Holly es posa unes mitges al seu apartament, aquestes van apareixent i desapareixent en diferents escenes. També quan Holly pujava les escales a veure a Paul, el rellotge sempre marca 4:45. I en canvi, quan ha passat una estona, ella comenta «Oh, Déu meu, ja són 4:45».
Després de Desayuno con Diamantes, altra de les grans pel·lícules d'Audrey Hepburn va ser My Fair Lady.
Vamos, Elisa, dilo otra vez.
La lluvia en Sevilla es una pura maravilla.
La lluvia en Sevilla es una pura maravilla.
¿Y no decía eso?
No, Elisa, no lo has decido, ni siquiera lo has dicho. Todas las noches antes de acostarte y después de haber rezado tus oraciones, quiero que digas, la lluvia en Sevilla es una pura maravilla, 50 veces. El Señor te escuchará más si aprendes a no ofender sus oídos.
Després de pel·lícules com Charada amb Cary Grant el 1963, una ingeniosa paròdia de pel·lícules de suspens i Encuentros en París, al 1964. El mateix 1964 va estrenar My Fair Lady, de George Cukor. Van triar a Audrey com a protagonista per sobre, en aquell moment, la desconeguda Julie Andrews, qui havia protagonitzat el mateix paper en el musical de Broadway. La decisió de no comptar amb Andrews es va prendre abans de contractar a Hepburn, qui al principi va rebutjar el paper i va demanar que li donessin a Julie Andrews. Però quan es va assabentar que anava a parar a mans d'Elizabeth Taylor, que també competia per al protagonisme del film, el va acceptar.
A més, va ser una pel·lícula que va arrasar els Oscars, no?
Doncs així és, va guanyar 8 guardons, entre els més importants destaquen millor pel·lícula, director, actor i banda sonora. Després de rodar les comèdies Como robar un millón i Dos en la carretera, entre 1966 i 1967, el mateix 1967 va rebre la seva cinquena i última nominació als Oscars pel seu paper de dona cega a Sola en l'oscuridad.
Després d'aquesta pel·lícula va estar-se força temps sense actuar, no?
Doncs sí, va estar 9 anys sense fer cap pel·lícula fins al 1976, protagonitzés juntament amb Sean Connery, Robin i Marian, versió cinematogràfica de Robin Hood. A finals dels 70, concretament el 1979, va protagonitzar el drama Lazos de Sangre i a principis dels 80 va rodar Todos Rieron. L'última pel·lícula que va rodar va ser Always, Para Siempre, de Steven Spielberg, però ja en un paper més secundari. Audrey Hepburn, amb la seva innovació, la seva espontaneïtat i la seva frescor davant la càmera i la seva forma de vestir, que va impulsar un estil i una moda, l'han transformat en un dels mites del cinema.
Joan, ja ens has parlat de curiositats sobre Breakfast at Tiffany's, però ara ens portes algunes més centrades en l'actriu, en Audrey Hepburn.
Sí, tot i que ens pugui semblar que el seu camí va ser fàcil, no va ser així. Audrey Hepburn va ser molt criticada i ja estava molt acomplexada. Des del primer instant, que Audrey va fer aparicions a la televisió, va ser criticada pel seu enorme tamany dels peus i la descrivien així, molt alta, prima i varonil. Anys més tard, l'actriu va ser considerada per la crem de la moda com l'ideal americà de bellesa i el símbol d'una figura perfecta.
A més, es va proposar una cosa i sembla ser que la va aconseguir.
Exacte, va fer una promesa per a tota la vida i es va dir ella mateixa que mai superaria els 46 quilos i mig. I així va ser, excepte en els partits d'embaràs. A l'any 1990 va tenir un honor força inusual i és que una nova espècie de tulipa se li va atribuir el seu nom, Audrey.
Segons el seu fill, per què Audrey va aconseguir tant d'èxit? Per què l'estima tant el públic?
Dèiem, Sam Ferrer, el fill d'ella, va afirmar que el secret de l'èxit personal de la seva mare va ser fer el que ella sempre va voler i no el que els altres esperaven d'ella.
A més, van haver alguns rumors sobre el rodatge de Sabrina, no?, amb Humphrey Bogart.
Sí, dèiem, l'ambient que es respirava entre Audrey Hepburn i Humphrey Bogart en el rodatge era bastant tens i difícil de suportar, així que l'actriu anava a ser reemplaçada per Lauren Bacall. Ja que parlem de rodatges durant el de Unforgiven, Audrey va decidir fer una parada a un llac proper al rodatge, però el vaixell es va enfonsar, i sort que hi havia un fotògraf presenciant l'accident per salvar-la. I no deixem de parlar del rodatge aquest mateix d'Unforgiven, perquè Audrey va ser ferida de gravetat després de caure d'un cavall i estava embarassada de diversos mesos. Després de 6 setmanes a l'hospital, l'actriu va tornar a la feina i va ser guardonada amb el Premi Jean Herfol Humanitarian, Premi de l'Acadèmia de les Arts i Ciències Cinematogràfiques, l'any 1993, pel seu treball com a ambaixadora de la UNICEF. El premi va ser recollit com a títol pòstum pel seu fill, Sam Hepburn Ferrer.
Què va passar amb el magnífic vestit que porta Audrey Hepburn a Breakfast at Tiffany's?
Doncs el vestit que portava va ser subhastat per $800,000 i els diners guanyats van ser invertits en la construcció de 15 escoles pels nens pobres de la Índia.
A més, és una de les actrius que té pel·lícula pròpia.
Sí, l'any 2000 va ser llançada una pel·lícula biogràfica sobre l'actriu, la història d'Audrey Hepburn, sobre la seva vida, però va causar una gran controvèrsia entre els crítics i fans per a l'elecció de l'actriu que la representaria, Jennifer Love Hewitt.
Audrey Hepburn va aconseguir triomfar a una indústria on la bellesa és indiscutiblement molt important. Va demostrar que una persona humil i molt normal amb els seus defectes i virtuts podia arribar a Hollywood. Va enamorar milions de persones, no només com a actriu, sinó també com a persona, ja que sempre va estar realitzant tasques humanitàries al costat d'UNICEF. Malauradament, l'estel d'Audrey Hepburn va deixar de brillar el 20 de gener de 1993 a causa d'un càncer de colon. Una de les actrius més emblemàtiques de Hollywood moria a l'edat de 63 anys. I fins aquí el programa d'avui. Esperem que us hagi agradat aquest especial d'Audrey Hepburn i que hagueu conegut detalls que no sabíeu. Us recordem que ens podeu seguir a través de la nostra pàgina de Facebook i podeu llegir el nostre blog de cinefilsenacció.wordpress.com. Ens veiem la setmana que ve. Adeu!
Call.